Bona tarda, senyores i senyors, com tots els dissabtes, benvinguts a Converses. Estem, com ja és habitual, al restaurant de l'Eurostars Gran Marina, al Walter Center de Barcelona. Comencem aquesta edició d'aquest primer Converses del mes de febrer en companyia del Joan Maria Claveguera, que és professor universitari i periodista. Bona tarda, Joan Maria.
Bona tarda a tothom.
I ens acompanya també el Daniel Arasa, també professor universitari en excedència i també periodista. Molt bona tarda.
Bona Daniel, tarda.
Benvingut. I el convidat d'aquest dissabte al Converses és el senyor Albert Batlle, és tinent d'alcalde de Seguretat de l'Ajuntament de Barcelona. Senyor Batlle, bona tarda, benvingut, eh?
Què tal? Molt bona tarda i moltes gràcies per convidar-me.
Ara, abans de començar el que és el programa, estàvem fent aquí, estàvem petant xerrada i vostè recordava que fa un any va estar aquí com a convidat també del programa i estàvem a les velles del Carnaval.
A la vigília de Carnestoltes, efectivament.
I Déu-n'hi-do, que la de coses que ens han passat I que no tenim tampoc Carnestoltes aquest any, quina pena, eh? Ni Carnestoltes, ni Setmana Santa, ni els andalusos...
No, visquem el dia a dia i esperem siguem optimistes i pensem que això algun dia o altre s'ha de reconduir i acabar, i que a partir d'aquí recuperarem tantes coses com les que estàveu ara aquí comentant.
Jo crec que sí, la recuperarem ben aviat i esperem, i cal enviar un missatge en positiu, no? Perquè estem passant-ho malament, però bueno, cal mirar el futur, doncs, amb ganes de que tot vagi molt millor. I també estem en una setmana, d'aquí una setmana, doncs els catalans anirem a votar, no? Unes eleccions que seran diferents, especials, la pandèmia, la por d'anar a votar que té molta gent, només cal veure les al·legacions que molts ciutadans han presentat per anar a les meses electorals perquè tenen por a ser membre de la taula, i un dispositiu de seguretat també molt important. I en aquest sentit jo li vull preguntar pel paper de la Guàrdia Urbana aquest 14 de febrer. Quin serà el paper de la Guàrdia Urbana de Barcelona en una ciutat, en la capital com Catalunya, on la Guàrdia Urbana també té el seu pes específic molt i molt i molt important, senyor Batlle?
Sí, en el doble funció de garantir la seguretat i el bon ordre de la jornada, però després tota una feinada de suport logístic. Per exemple, hi ha una novetat d'aquestes eleccions, que és que la recollida de les dades electorals, abans anaven des dels col·legis electorals fins a la Ciutat de la Justícia, és a dir, els presidents de les taules s'havien de desplaçar fins a la Ciutat de la Justícia per entregar les actes. Aquesta vegada el que han fet és que s'adreçaran a les unitats territorials de la Guàrdia Urbana en els 10 districtes de la ciutat, és a dir, que qui farà la recepció, o on es farà, qui farà la recepció, evidentment serà els responsables de la Junta Electoral, però el lloc físic on es farà la recepció seran les unitats territorials de la Guàrdia Urbana, i per descomptat una presència molt forta per donar suport a totes les incidències que puguin haver-hi. Ahir va haver-hi una reunió amb el Departament d'Interior i amb el Departament de Presidència, en presència dels comandaments de Mossos d'Esquadra i de la Guàrdia Urbana, per planificar tot això. Inclús s'ha variat inclús el tipus del dispositiu que es fa. Sempre es deia el dispositiu dinàmic i el dispositiu estàtic. El dinàmic vol dir la policia donant voltes pels col·legis, No, ara aquí aquesta vegada hi haurà una presència continuada durant tota la jornada electoral, no per res especial, sinó precisament per garantir que es pugui fer front a totes les contingències. Clar. Primer, hi ha hagut, bàsicament, la primera d'informar el ciutadà. Penseu que hi ha un important canvi dels col·legis electorals.
Sí.
La gent s'està
desorientada una mica,
clar,
no?
Està acostumada
al col·legi de sempre, me l'han canviat ara.
El col·legi de sempre, en principi, pot ser que no sigui el col·legi de sempre. I això serà una novetat important. També vull tranquil·litzar la gent, perquè encara alguns et diuen que encara no hem rebut la targeta censal, perquè tot plegat, com que hi ha hagut més col·legis, més taules, s'ha hagut de modificar tota aquesta logística, però que no tinguin cap dubte que al llarg de la propera setmana, si no els han rebut avui dissabte, a partir del dilluns, rebran la targeta censal. Clar, té tota aquesta complexitat, i després també, entre tots plegats, també esvair el temor que molts ciutadans té. La jornada electoral transcorrerà sens dubte amb les millors garanties de preservació de la salut dels ciutadans i dels electors i dels membres de la mesa. Jo crec que en aquest sentit es faran les coses, es faran bé.
En algunes ciutats, crec que si no estic mal situat ara mateix, per exemple a Terrassa, es farà algun simulacre de com pot anar aquesta jornada electoral a les taules, als col·legis electorals. Aquí a Barcelona s'ha previst alguna cosa en aquest sentit o no ho teniu previst?
Bueno, aquí, primer, pel que fa referència als responsables de seguretat, és una cosa que està ja molt experimentada,
molt preparada
i tal. Vaja, i bàsicament, tots tenim la memòria de cada comtessa electoral, de la gent que aquí s'adreça. l'uniformat, perquè aquest sí que sí, sí, és identificable. Escolti, on he de votar? Quina taula em toca? I tal, doncs, bueno, fan
aquesta... I la gent de l'Urbana ho sap tot o quasi
sí,
tot.
Sí,
eh?
De l'Urbana i dels Mossos d'Esquadra. Sí. Aquí hi ha una doble representació de les policies que normalment actuen aquí a Barcelona.
Sí. Escolti, seguint amb el tema de les eleccions, ja una última pregunta, perquè el Joan Maria ja m'aixecava el dit i volia preguntar una cosa molt ràpida.
Senyor Valle, jo sempre estic a les teves ordres.
Ja, home, ja, però he vist amb ganes de preguntar al senyor Valle. Deixa'm fer l'última pregunta, Claveguera, i de seguida t'obro un micròfon. Aviam, vostè, senyor Valle, era partidari d'anar a votar aquest 14 de febrer o era d'aquells que s'estimava més ajornar la contesa electoral, però ajornar-la amb tots els ets i els uts, ben feta, no amb un decret que després ha vingut el TSJ i l'ha tombat?
Mira, el que passa és que no hi ha cap garantia de que les circumstàncies variïn d'ara amb les respectes dels que es puguin produir en el futur. Però hi havia un tema que era, des del punt de vista jurídic, que era, diríem, clar. És a dir, les eleccions, aquestes són les eleccions que es convocaven d'una manera automàtica. És a dir, qui les havia de convocar, que era el president de la Generalitat, havia estat inhabilitat, després no hi ha hagut possibilitat de fer una investidura. Per tant, aquest era un tema que no s'havia de discutir. I a partir d'aquí, el que havíem de garantir tots plegats és de que, una vegada fixada la data, perquè això ens la marcava doncs, la llei, doncs a partir d'aquí que això es pogués fer en les millors condicions. I aquest és el que hem intentat tots plegats en aquests dies que ens falten fins al dia 14 de que es pugui fer en les millors condicions. En què ara ja ningú discuteix que el dia 14 sí, es votarà. Per tant, el que hem de garantir ara és que
es farà
de les millors maneres. Jo puc entendre els recels, les preocupacions que puguin tenir els integrants de les meses electorals, però sí que els hi puc garantir de que crec que tant per part de les autoritats de responsables sanitaris com pels responsables, diríem, de la seguretat ciutadana, en el seu sentit més ampli, doncs es garantirà que això es pugui desenvolupar amb les millors condicions.
Molt bé, Joan Maria. Ara sí, vinga.
Sí, sí.
Endavant.
Jo sóc dels que pensa que el 14 de febrer, escoltant les autoritats sanitàries, no era la data més idònia. Però de la mateixa manera que la justícia ha dit que sí, jo aniré a votar i faré el possible per anar a votar i espero que els ciutadans d'aquest país ho facin. Perquè no es deslegitimen les eleccions, però sí que el desvirtuen una mica si hi ha una baixa participació. Dit això, permeti'm que li digui, clar, que en aquests moments a la demarcació de Barcelona hi hagi 9.000 persones que han de formar part de les meses electorals que han presentat al·legacions, això és una notícia alarmant, certament, perquè encara no sabem les dades de Tarragona, Lleida i Girona, i pot haver un efecte dominó. No sé si això no pot ser un problema realment gros de cara a aquesta jornada electoral, que considero que és molt important. Aquesta és la primera pregunta. Si vostè creu que això no és un problema realment greu que s'ha de salvar com sigui. I l'altre és que vostè és el responsable de Seguretat Ciutadana de Barcelona. Amb les mesures del confinament, faci'm, sisplau, un balanç de com s'han desenvolupat aquestes mesures de toc de queda, de si hi ha hagut trobades conflictives que s'han saltat aquestes normes que ha marcat el Procicat, si s'han imposat multes i en quina situació estem en aquests moments.
Bé, anem parlant de la primera. Jo crec que al decurs de les darreres setmanes s'ha creat una situació d'alarma que en alguns casos ha sigut quasi de psicosis, de temor de que pugui passar, a les persones li pugui passar, no se sap ben bé què, si integren les meses o si van a votar. Escolti, jo crec que complint les mesures sanitàries, doncs, escolti, els col·legis electorals s'han multiplicat els col·legis electorals respecte als que hi havia en altres eleccions, hi haurà moltes més meses, i la situació de si es mantenen les distàncies, si es mantenen les normes de portar la mascareta, no té per què passar res. Jo també espero que en el decurs dels propers dies aquesta situació d'alarma, inclús de psicosi, vagi disminuint i que, per tant, doncs, les meses es puguin constituir amb tota la normalitat. Dit això, la mateixa llei electoral, la normativa electoral, també preveu totes les contingències. És a dir, hi haurà les eleccions, això sí o sí.
Preveu que si jo sóc un votant matiner pugui acabar sent president de taula.
Això és el que la llei
vol evitar.
Estableix. Jo confio, vaja, jo sé, doncs, que hi ha hagut gent que, escolta, doncs, hi ha hagut aquesta situació, escolta, ja, que diu, a la meva por hi mano jo. Per tant, doncs, aquesta és una cosa humanament molt comprensible. Però jo crec que també que el missatge que hem de llançar, que és el mateix missatge que envien les mateixes autoritats sanitàries, és que es podrà fer amb tota la normalitat i amb totes les garanties, sabent que estem en la situació sanitària en la que estem, que no és l'òptima, però no es preveu que hi hagin congestions en els col·legis electorals, no es preveu que pugui haver-hi situacions que afavoreixin el contagi més enllà de les que es produeixen en el dia a dia que estem visquent. Escolti, el metro, l'autobús funciona cada dia, tots anem a comprar en el supermercat, anem al forn, i per tant, escolti, ja sé, escolta, quan tu ara vas al, hi ha una determinada gent, número de gent, en un determinat comerç, doncs escolta, saps que t'has d'esperar, que no pot... Doncs això serà exactament el que passarà en els col·legis electorals, i per garantir-ho, doncs hi haurà l'autoritat del president de la mesa i dels components de la mesa, i després doncs, la presència de Mossos d'Esquadra i de la pròpia Guàrdia Urbana. I respecte al segon tema, jo crec que com a ciutadans ens hem de felicitar del comportament del cívic de la immensa majoria de la ciutadania en les diferents fases de la pandèmia. Estàvem recordant que fa un any, el dia 14 de març, doncs farà un any del primer estat d'alarma, i el comportament del conjunt de la ciutadania per lo general ha estat modèlic. Evidentment hi ha hagut sempre qui... complir les normes, però precisament per això hi ha la funció correctora i sancionadora de la Guàrdia Urbana i dels Mossos d'Esquadra. I aquesta és la crida que hem de continuar fent, d'observar les mesures que ens vagin marcant les autoritats sanitàries. Però per lo general, contestant a la pregunta que vostè em feia, crec que el comportament ha estat correcte. I quan no ho ha estat, doncs, escolta, ara aquests dies estem veient doncs, que ja comença a dir, escolta, és que ara em notifiquen la multa, diu, no, és que ja vam dir que les multes es notificarien i es cobrarien. I per tant, la gent ha de ser molt conscient de que l'incompliment d'aquestes normes doncs, té la corresponent sanció. Ens queden encara, doncs, probablement setmanes en el pitjor dels casos, mesos de situació molt complicada, i per tant aquí el que és de reiterar la necessitat de seguir mantenint aquest comportament cívic que ha sigut la norma general durant el que portem de la pandèmia i dels successius estats d'alarma.
Mm-hmm. Daniel.
Molt bé. Vaig a parlar també d'eleccions, però rebobinant cap enrere. Hi han bastantes llistes electorals, però en falta una que semblava que podia tindre una representació significativa, no sé si en número de vots, però sí ocupant un espai. Precisament una que d'alguna forma vostè es va postular i que semblava que uns quants petits grups, però que sumats uns quants podien ser importants, doncs Lliures, Units per Avançar, el grup de Poblet o la Lliga, etc., que sumant 4 o 5 semblava que podia ser una peça important perquè representava el catalanisme no independentista. Ara sembla que és un espai pràcticament buit. Què ha passat? Si podeu, perquè potser crec que molta gent li interessa saber què ha passat perquè aquesta possible llista, no llista, possible opció, no hagués fraguat.
Bueno, vam fer un esforç, hi va haver una sèrie de gent que em van demanar doncs, que llancés una proposta d'aglutinar el catalanisme, que considerem que havia sigut un dels grans derrotats del procés, és a dir, el catalanisme centrat que està en l'origen de la millor etapa de l'autogovern català, i vam llançar aquesta proposta que va fer el seu camí, ens ha servit perquè ens poguéssim explicar, i després això doncs, com tu ara bé significaves, no ha pogut considerar-se com una alternativa electoral. Però bé, jo crec que els principis que inspiraven la proposta continuen en aquests moments sent vigents, i per tant el que nosaltres pensem, ja sabeu que doncs, jo estic militant a Units per Avançar, que anem a la candidatura encapçalada per en Salvador Illa, pensem que aquests principis els podem defensar en el si d'aquesta candidatura, perquè el que es tracta ara és d'intentar reconstruir el país. Aquí em sembla que el tema ara en aquests moments ho hem dit per activa i per passiva, en aquestes eleccions aquí la cosa no va d'independència sí o d'independència no, i si molts amb apures ni de dretes o esquerres, sinó de reconstrucció. Portem 12 anys o 8 anys instal·lats en un bucle, hem de sortir d'aquest bucle, però és que a més això s'ha vist agreujat amb tot el que ens ha passat al llarg d'aquest últim any. Per tant, aquí tenim un drama sanitari, tenim un drama social, tenim un drama polític, i després també tenim un drama com a país, i per tant aquí es tracta, i aquesta és l'aposta que jo vaig voler fer al seu moment, i que la que modestament intentaré contribuir des del lloc on estigui, de construir ponts on tantes trinxeres per uns i per als altres s'han anat cavant. Per tant, sabeu, doncs, nosaltres anem donant suport a la candidatura en Saladoria perquè pensem que és el candidat que pot intentar lligar les diferents sensibilitats per iniciar aquest procés de reconstrucció. Ell ho ha dit, aquí no li demanem explicacions a ningú del que hagi pogut fer en el passat, sinó de posar llums llargs, mirada cap endavant, i a partir del dia 15 intentar veure si hi ha la possibilitat de construir un govern de reconstrucció.
I al fil del que li comentava el Daniel Arasa, aquesta candidatura nacionalista que no ha acabat de quallar, i de cara al futur, un futur poder immediat, posats en la hipòtesi de que el 14 de febrer no arribi a bon port una possible elecció d'un govern de la Generalitat i s'hagin de tornar a repetir les eleccions, senyor Batlle. Aquesta unió de tot aquest catalanisme, que vostè deia catalanisme moderat, podria recomposar-se de cara a unes possibles segones eleccions a Catalunya? Com ho veu vostè?
Mira, ara que tenim una setmana de molta feina, de molta pedagogia, de molt intent...
Ja se me'n va per les Terres d'Úbeda.
No vaig per les Terres d'Úbeda. El dia 15 ja en parlarem. Yeah. El dia 15 ja en parlarem. És a dir, aquí ara hem de treballar perquè el dia 14 surti una majoria suficient com per fer govern a Catalunya. Hem de lluitar per això, ja veurem quina és la composició que queda del Parlament, i tant de bo pogués haver-hi la possibilitat de la construcció d'un govern, repeteixo, de reconstrucció. Aquesta em sembla que ha de ser l'aspiració que hem de tenir pel que fa referència al que jo represento de cara a aquest futur. I a partir del dia 15, tant de bo estiguem en condicions de poder-ho tirar endavant. I si no, doncs escolta, després del dia 15 vindrà el dia 16. Per descomptat, hem de seguir intentant-ho. El que és cert és que Catalunya no pot continuar en aquesta roda de hàmster, amb aquest bucle en el que portem instal·lats com a mínim des de fa 8 anys. Això és un desastre, ens ha empobrit com a país, ha trencat la nostra societat. Ara és l'hora de la recuperació de moltíssimes, moltíssimes coses que s'han anat per l'aigüera.
No tanca la porta, però, no? Que jo li comentava, aquesta possibilitat, si hi ha unes segones eleccions, tornar a xerrar, no?
Està clar, és que no hi haurà un altre remei. Jo dic que, escolti, jo fins al dia 14, durant tot el dia 14, perquè doncs, mentre els col·legis electorals continuïn oberts, doncs haurem de fer l'esforç d'intentar crear una possible alternativa en aquesta situació. Si això doncs no és possible, doncs a partir del dia 15 veurem què és el que farem. Inclús a partir del dia 15 haurem també de veure sí, quin sigui el resultat, de veure si és possible de crear. No és fàcil, perquè de ben segur que pot sortir un Parlament encara més fragmentat del que hi ha ara, però mirar doncs a veure si hi ha la possibilitat de crear una... No dic una majoria, perquè potser no serà una majoria, però d'un govern que pugui tenir una mínima estabilitat i que doni una mica d'esperança en la ciutadania de Catalunya, que crec que tots plegats la necessitem.
Joan Maria.
Sí, deixi'm reincidir amb la data del 14 de febrer. El cert és que d'aquí allà poden passar moltes coses, no? Estem en una situació de pandèmia i política en la que cada dia apareixen notícies que fan canviar una mica la fotografia del panorama político-social del nostre país. Quan dic el nostre país vull dir tant de Catalunya com d'Espanya. Les enquestes que han sortit publicades, moltes d'elles auguren que l'independentisme podria tornar a tenir majoria al Parlament de Catalunya. Totes certifiquen que hi ha un efecte illa, no? Per mi l'efecte illa jo el qualificaria d'efecte desinflada de Ciutadans. No és per desqualificar el ministre Illa, jo crec que ha portat un efecte positiu al PSC, però jo crec que rebrà vots de la desinflada que ja va patir Ciutadans a les eleccions espanyoles i que es reproduiran a les eleccions al Parlament de Catalunya. Si tornés a haver-hi un govern independentista, que és una possibilitat que no es pot descartar, donades, repeteixo, aquestes enquestes, vostè qui preferiria que fos president de la Generalitat? Un senyor d'Esquerra Republicana o un senyor de Junts per Catalunya?
Bueno, primer,
ja sé que em dirà que vostè voldria que fos Salvador Illa, però en el cas que no ho fos...
No, li faré una esmena inicial, que és de que no és cert de que l'efecte IA sigui l'efecte del desinflament de Ciutadans. Està clar que Ciutadans va llançar per la porta el patrimoni de confiança que els van donar molts ciutadans. No oblidem que Ciutadans va ser la primera força en número de vots en les eleccions del 2017.
Permeti'm, el PSC hauria pujat de vots
esperi's.
D'intenció de vot amb Villa o amb Miquel Iceta.
Esperi que segueixi el conjunt de l'argumentació. Aquí primer començo a explicar que crec que hi ha hagut una dilapidació, un frau del conjunt de ciutadans en els electors que els hi van donar confiança. I no oblidem que, escolti, que estàvem a Catalunya i que tot i així el primer partit en número de vots va ser Ciutadans. Però jo crec que en la candidatura que encapçala en Salvador Illa i que va juntament amb el Partit Socialista, però també amb el que podem aportar Units per Avançar, va molt més enllà. Aquí nosaltres volem captar aquest vot del catalanisme, que en algun moment també es va il·lusionar amb la idea aquesta de que la independència com un desiderat, una cosa que s'ha demostrat de que tampoc no portava enlloc. Nosaltres aspirem a una millora de l'autogovern, del sostre competencial, una millora del finançament, una millora del reconeixement de la pròpia identitat nacional de Catalunya, d'un enfortiment de les nostres institucions, i aquí pensem que encara en aquests dies que ens quedin hi ha molt camí per recórrer. Està clar que hi ha una part de vot desencantat d'una banda i d'una altra que anirà cap a la candidatura d'Anilla, però nosaltres esperem també que hi hagi un vot molt singular d'aquesta necessitat de recuperar el catalanisme que en molts matisos va governar el nostre país al llarg de tota la transició i fins fa pràcticament 10 o 12 anys, amb tots els matisos haguts i per haver, amb el sistema de contrapesos que hi havia. En aquest sentit soc optimista i penso que en Salvador Illa, inclús pel tarannà mateix de la persona, és capaç de fer de col·lutinar tot això, i nosaltres ja portarem l'experiència, la voluntat i bé l'acció institucional que hem portat, també perquè no la que jo modestament aporto la governabilitat de l'Ajuntament de Barcelona com a tinent d'alcalde de prevenció i de seguretat, que crec que alguns avenços, alguns factors hem introduït. Jo crec que, repeteixo, estem a una setmana de les eleccions són el dia 14, encara falta una setmana, i per tant encara ja diem, penso que hi ha molt peix per vendre, i estarem en el mercat per intentar-lo vendre.
Daniel. Escolti'm, la segona part. Si la victòria és independentista, era, quin president preferiria?
Jo crec que és el pitjor escenari. És el pitjor escenari, permetin que ho digui. És a dir, per tant, tenir un president independentista és tornar a una situació que s'ha demostrat que no ens condueix enlloc. Per tant, no vull cap president independentista. Escolti, després l'elector té tot el seu dret de depositar el seu vot i esperar que algú governi, però jo penso que en qualsevol dels casos seria un desastre pel país.
Tot i que Esquerra ha donat el seu vot als pressupostos generals de l'Estat i que ha dit que està obert al diàleg,
escolti, el nostre suport
aquí
he vingut per descomptat com a suport del candidat Salvador Illa, que a més és un bon amic meu i com integrant militant d'Units per Avançar, que dona suport a la candidatura del Salvador Illa. Jo aquí tinc els meus punts de discrepància i en alguns casos profunda amb el govern espanyol i sobretot amb la coalició que en aquests moments governa el país. Però vaja, en tot cas, jo el que defenso és que per Catalunya necessitem un govern que s'allunyi de les aventures independentistes, de qualsevol de les aventures independentistes.
Daniel, ara sí.
Aquí hi ha un patrimoni institucional que vostè fes referència quan el treball realitzat. Vostè té una experiència àmplia en govern, si fos amb la Generalitat, amb l'Ajuntament, però precisament de cara a una campanya electoral un pot patrimonialitzar allò que ha fet o allò que està fent. Vostè creu que el que està fent el Partit Socialista i els que vostès col·laboren a l'Ajuntament de Barcelona és aquell cop que puguen dir això podem rentabilitzar precisament per dir ho han fet tantes coses positives, hem aportat tant que és una aportació important de cara a la candidatura d'Illa, de cara a les eleccions. És a dir, dit de forma, el que han fet a l'Ajuntament ajuda a la candidatura d'Illa?
Bueno, a veure, evidentment tot això,
no vostè sol, tot el grup.
S'ha de matitzar i s'ha de modular, però jo crec que l'aportació, el factor de moderació i de modulació que ha portat el grup socialista en el govern municipal, no oblidem que nosaltres som el grup al que jo pertany, l'Ajuntament de Barcelona, és el grup minoritari dintre d'un govern minoritari. Per tant, les coses no són fàcils. Però jo li puc dir que jo crec que el govern de la Generalitat de Barcelona ha fet una bona gestió de la crisi sanitària, social i econòmica. Crec sincerament que ho ha fet. Jo crec que des del punt de vista institucional l'aportació a superar aquesta crisi ha estat millor la que s'ha fet des de l'Ajuntament, de les que s'ha fet dels altres nivells institucionals, i aquí poso la Generalitat però també el Govern d'Espanya, hi ha hagut un esforç des del punt de vista del suport en el teixit econòmic de la ciutat, que en aquest cas l'ha encapçalat el primer tinent d'alcalde, en Jaume Collboni, que és el responsable de l'àrea econòmica, i de la resta d'àrees, doncs, escolta'm, quan intentar preservar doncs, també el mercat laboral, de la vida econòmica, doncs jo crec que ho hem intentat. I també he de dir que hi ha hagut també una bona gestió des del punt de vista del suport social. Jo crec que, per exemple, doncs les regidories, que en aquest cas són regidories que gestiona una persona en comú, en el tema de l'atenció sanitària i de l'atenció social, doncs han estat en l'alçada. Evidentment teníem les responsabilitats que teníem, podíem fer el que podíem, i sobretot jo vull posar molt en valor la lleialtat institucional que hem tingut des de l'Ajuntament de Barcelona en la gestió de la pandèmia.
Ens quedem encara a l'Ajuntament de Barcelona, senyor Batlle. A finals de, o mitjans de desembre, es va anunciar la integració dels telèfons d'emergències al
112,
el 080 i el 092, integrats al 112. Això ja està en marxa, o quan es posa en marxa?
Des de fa una setmana està en marxa.
Ja està en marxa. Sí, sí.
Ara ja, si truques a qualsevol d'aquests al telèfon, et diuen, escolti, mira, ara el telèfon que han de tocar és el 112. Aquest és un tema que era necessari, perquè, escolta, al final...
S'ha trigat molts anys a fer-ho, no?
Sí. Sí. Home, miri, jo tinc quan vam signar el conveni amb el Departament d'Interior, vaig dir, jo aquest tema el vaig començar quan jo estava director general de la policia, com a responsable de la direcció general de la policia en el govern de la Generalitat, i el rematem des de l'altre cantó de la plaça. Sí, hi havia dificultats, jo crec que al principi des del punt de vista de la decisió política no hi havia cap tipus de conflicte, hi havia problemes tecnològics de diversos tipus que afortunadament els hem anat removent. Jo crec que aquest és un tema, entre altres coses perquè és un imperatiu de la Unió Europea, que obliga que la concentració dels telèfons d'emergència amb un sol telèfon, el 112, i per tant aquí també aprofito doncs, per fer el petit sketch publicitari de, escolti, si hi ha
això és molt important.
Les emergències han d'anar totes al 112, el 092 i el 080 ja no són els telèfons per gestionar les emergències, després hi ha el 010, que és un telèfon d'informació general, però qualsevol emergència s'ha de canalitzar a través del 112.
Quedaran desactivats aquests dos telèfons aviat?
Sí. Ara s'avisa de dir, escolti, miri, aquest no és el telèfon, ho han de tocar, i evidentment després d'un període aquests dos telèfons ja no seran operatius. Jo crec que les primeres setmanes de funcionament d'aquest sistema doncs, la cosa està anant bé, i espero doncs, que en molt poques setmanes doncs, ja la gent tingui absolutament integrat això. I ara és que inclús els logotips dels vehicles de bombers i de la Guàrdia Urbana ja porten tots el 112.
Molt bé. Esteu escoltant el Converses com cada dissabte a la cadena COPE Catalunya i Andorra des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona amb el Joan Maria Claveguera, Daniel Arasa i el convidat avui el senyor Albert Batlle, que és el tinent d'alcalde de Seguretat de l'Ajuntament de la capital catalana. I ha arribat el moment de recordar als oients de la nostra cadena d'emissores, i perquè es vagi fent doncs, això, el boca a orella amb tothom, una promoció important i destacada que s'està en marxa des de l'any passat i que ara l'han recuperat la gent d'Eurostars. És una promoció que es diu vine a sopar, queda't a dormir i també pots esmorzar. Això, amb aquest hotel, uns 5 estrelles, a la ciutat de Barcelona, amb unes vistes meravelloses, a la capital catalana, tant per mar com per la part de muntanya, veus el Tibidabo i tota la ciutat impressionantment bonica com és Barcelona, i tot això per 120 euros, el sopar, el dormir i l'esmorzar. És una oferta que val la pena doncs, aprofitar-la des de ja mateix i fins al dia 28 de febrer. I com us hi podeu apuntar? Doncs mira, hi han dues possibilitats. Una és a través de la web de l'hotel, que és grandmarinahotel.com, gran, acabat amb D, grandmarinahotel.com, i heu d'anar a la pestanyeta que posa cena, doncs allí cliques i pots apuntar-te al sopar qualsevol dia de la setmana, cap de setmana inclòs, i també pots fer-ho a través de la via telefònica. Pren nota, mira, el 93 603 9000, 93 603 9000, i et pots apuntar qualsevol dia de la setmana, fer un regal a la teua parella o a qui tu vulguis, al teu amic o a la teua amiga, per venir a sopar aquí, dormir i esmorzar en uns 5 estrelles, que és un luxe a la ciutat de Barcelona, que és aquest hotel Gran Marina. Senyor Batlle, això són iniciatives que l'empresariat barceloní, com el senyor Mancio López, val la pena posar en valor, no? Sí, perquè, sí. Clar, en un moment de crisi com la d'ara,
iniciatives així... I permeti que també faci una crida doncs, a donar suport a tota la recuperació de la restauració i del comerç de la ciutat de Barcelona, que ho ha passat molt malament.
I ho estan passant.
I ho estan passant
malament. s'ha obert una mica l'escletxa amb aquestes restriccions una mica alleugerides d'una hora més, però és poca cosa, senyor Batlle.
Sí, no, nosaltres, des d'aquesta lleialtat institucional que ara li expressava, hem sigut molt actius en el si del Procicat, que és l'organisme que fa les propostes de modulació de les condicions de la gestió de l'emergència sanitària, per intentar no perjudicar els que fan les coses bé. És a dir, evidentment, hem de penalitzar i de perseguir les conductes no apropiades, però hi ha hagut moltíssima gent que han fet les coses molt bé i que, en canvi, estan molt perjudicats per aquest tipus de mesures. Hem d'ajudar el sector de la restauració, el sector esportiu, el sector comercial. Bueno, esperem també que els indicadors sanitaris vagin millorant, perquè a poc a poc puguem tornar a omplir les places. Sí. Les places ja les omplim, perquè Barcelona té un problema de congestió.
Que no s'omplin tant les places.
Sí, efectivament, té un problema de congestió i de densitat.
Que el cap de setmana l'urbà no passa malament, i els Mossos escolta, també.
Però en canvi que puguem anar a fer les compres en els comerços, que puguem anar a dinar i a sopar en els restaurants, que podem anar al nostre club esportiu, esperem que això ben aviat.
Sí, perquè més clar, hem vist com aquí les mesures han estat realment dures amb el sector del comerç, de l'hostaleria, i els índexs de contagis han estat continuant, han sigut elevats.
Vull dir que una cosa,
a la resta d'Espanya hi ha hagut més llibertat.
No, aquí hi ha un tema que a vegades...
És un misteri, això, no?
Sí, però jo com a tinent d'alcalde de Barcelona ho he dit als mitjans de comunicació contínuament. La situació de Barcelona és única a Europa, perquè tenim un terme municipal molt petit, són 100 quilòmetres quadrats, en el que vivim 1.600.000 persones. Per tant, tenim una densitat de 16.000 habitants per quilòmetre quadrat. Aquestes densitats a Europa no es donen enlloc. Ens hauríem d'anar a Calcuta, o a l'Índia, no? Vull dir, no,
que lluny.
Ho dic. I per tant, per exemple, per posar l'exemple més semblant al nostre, que seria el de Madrid. Madrid té un terme municipal de quasi 600 quilòmetres quadrats, 6 vegades el terme municipal de Barcelona. I per tant té una densitat de 5.000 habitants per quilòmetre quadrat, una tercera part. Està clar que la congestió pot afavorir el risc de contagi, i sobretot ens té molt limitat els moviments, la llibertat també de poder anar a comerços. Ara, a partir del dilluns que ve, sí, s'amplia, però poc, s'amplia a l'àrea metropolitana,
a la comarca
és Barcelona, l'Hospitalet, Sant Adrià, Santa Coloma i Badalona, que pràcticament poca cosa variant. Sempre hem demanat que se'ns permetés que el confinament tingués un nivell metropolità que ens permetria respirar en tots els sentits,
més,
en el sentit físic i en el sentit, diríem, més metafòric
econòmic.
Econòmic.
Joan Maria, ara sí, vinga.
Sí, senyor Batlle, vostè és un personatge important d'una administració important com és l'Ajuntament de Barcelona, i vostè té una alcaldessa que es diu Ada Colau. Permeti'm que el faci opinar sobre algun aspecte de l'alcaldessa que a mi em preocupa, no? Perquè quan jo sento l'alcaldessa en una entrevista pública dient que farà tot el possible perquè els ciutadans de Barcelona que utilitzen el transport individual els hi posi totes les traves possibles perquè es passin al transport públic, en una entrevista radiofònica, i quan al final li pregunten com ha anat a l'entrevista i ha dit amb un cotxe personal meu perquè tenia pressa, és a dir, quan entra en aquesta contradicció em preocupa, no? És a dir, és una alcaldessa que recomana, per no dir mana als ciutadans, el que ella no compleix. Per tant, la pregunta és doble. Quina opinió li mereix a vostè aquesta realitat, que és comprovable, que l'ha produït la senyora Colau, i l'altra és: tenim transport públic de qualitat, amb quantitat i qualitat suficient com per donar abast a tots els habitants d'aquesta ciutat i que abandonin el transport individual tal com demana la senyora Colau?
Bé, la primera part, la literalitat del que diu l'alcaldessa no es correspon amb el que ha dit vostè en el preàmbul, aquestes coses de que mirarem de fer l'impossible perquè
No, però això està enregistrat.
Bueno, escolta,
posarem totes les traves possibles als ciutadans de Barcelona perquè deixin el vehicle individual i passin al transport públic.
Ja ho escoltarem, hi ha una aposta claríssima.
Com ha vingut a fer l'entrevista? Amb cotxe personal, perquè és que tenia pressa.
Bueno,
Busqui-ho, eh?
Sí, bueno, ja ho buscarem. En qualsevol dels casos, aquí hi ha una aposta per una mobilitat sostenible des del punt de vista ambiental, des del punt de vista econòmic, des del punt de vista social. Penseu que Barcelona tenia, per això mateix que estàvem dient, per aquesta congestió de la nostra ciutat, uns índexs de contaminació que, escolteu, són preocupants i que també ens afecten en el dia a dia de la nostra salut. Per tant, doncs, aquesta aposta per un transport sostenible i ecològic i diguem, socialment acceptable, crec que l'hem de seguir treballant. Barcelona és una ciutat, precisament per això, perquè és una ciutat petita, on es poden fer els desplaçaments en moltes ocasions, perquè evidentment hi ha gent que per la situació personal que té, doncs la mobilitat la té més reduïda, però és una ciutat que es pot anar a molts llocs caminant, pràcticament no falta anar ni en bicicleta ni en patinet, sinó que es pot anar caminant. Però després hi ha la segona part, que aquesta sí que té, diguem, més gruix, que és el tema de com està el transport públic a Barcelona. No és millorar-lo, però hi ha una part... Barcelona, el que és la ciutat administrativa, és a dir, aquests 100 quilòmetres quadrats als que em referia fa un moment, té un magnífic sistema de transport intern. Tenim les línies de metro, evidentment el metro de Barcelona no és el metro de Madrid, tampoc ha costat el que ha costat el metro de Madrid, que és una d'aquestes coses...
Però funciona encara... prou bé el metro de Barcelona. Eh?
Sí, per això dic, el metro funciona molt bé, la xarxa ortogonal, que va ser una cosa que va iniciar de manera important l'alcalde Trias i que després va perllongar l'alcaldessa Colau i que ara estem també acabant de perfilar, funciona molt bé, però tenim un bon sistema de transport públic en el terme municipal.
Interior, clar.
El terme, diguem, del que seria el transport metropolità, tenim com a metropolità, l'àrea metropolitana és, permetin l'expressió, manifestamente mejorable. I el que és un desastre és el transport regional. Perquè el de Rodalies és un autèntic escàndol. I per tant, doncs, n'hem de ser conscients. Aquí hem de fer una aposta claríssimament per dotar a Barcelona d'una xarxa de transport públic que ens permetés això que diu vostè. I això que diu, escolti, miri, fins que no tinguem tot això, doncs no farem cap mesura. Jo crec que hem d'anar complementant aquestes mesures. Jo crec, doncs, que amb un bon sistema de transport públic més enllà del terme municipal, doncs les coses anirien millorant. Ens queden moltes coses per fer. Permeten, jo faci també una crida en el tema d'una utilització responsable del transport privat. Per tant, doncs hem de ser conscients de que ens juguem molt amb el tema. No és un capritxo el tema de la contaminació. Madrid i Barcelona han sigut posades en el foco dels indicadors de la Unió Europea com les ciutats d'alta contaminació. Sí, sí. I això no és un invent ni de l'alcaldessa de Barcelona ni de l'alcalde de Madrid, és una realitat constatable, i és la salut nostra, és la salut dels nostres fills i la salut dels nostres nets. Dit això, treballem amb una millora del transport públic i sobretot també dialoguem, que aquest em sembla que és l'aportació que intentem fer nosaltres també, de que el conjunt d'operadors que treballen en la mobilitat, doncs, pugui haver-hi nivells d'acord que potser en algun moment han grinyolat.
Daniel, vinga, ens queden 5 minutets.
Enllaço en mobilitat, amb la seva funció a l'Ajuntament de Barcelona, els seus antecedents als Mossos i algo simptomàtic. La Meridiana. Portem 330 dies que uns senyors totes les nits tallen la Meridiana.
20 senyors. Si arriben a vegades, eh? Si arriben.
Molt bé. Això, ja tots defensem el dret de manifestació, però manifestació vol dir un dia, dos dies, tres dies. 330 dies que els ciutadans de la zona d'allà, els que han de sortir a de Barcelona, surten perjudicats. Com és això acceptable? Com el responsable de mobilitat, o quines gestions ha fet vostè de cara a l'alcaldessa, de cara a la Generalitat, de dir, escolta'm, això no pot ser. Poden pensar el que vulguin els que es manifesten, però això no pot ser. Per què tenim això? I sembla que ningú té, diríem, té nassos per dir, aquests tios fora.
És el marçó sobre això, per tant.
No, voldria enganxar sobre això, però
ho faré després. No sé si arribarem, eh? No, però bueno, va.
Des del minut zero hem manifestat la nostra oposició en aquest tipus d'actuacions. Escolta, i els informes que hem enviat des de la Guàrdia Urbana han sigut informes que, en ple respecte a la llibertat de manifestació, doncs, podem buscar alternatives. És més, la comissió de presidència que jo presideixo precisament fa 15 dies va aprovar una resolució adreçant-nos al Departament d'Interior de dir, escolta, això s'ha d'acabar. Això s'ha d'acabar. Hem de ponderar els diferents drets. Hi ha el dret de manifestació, però hi ha el dret a la mobilitat, el perjudici que s'està ocasionant en el comerç i en el conjunt dels veïns. Per això ho estem dient nosaltres des del mes de desembre de... No de l'any passat, de l'any passat de l'any passat. Des del mes de desembre de l'any 2019. I ara m'he adreçat, i inclús l'altre dia vaig enviar ja una comunicació al Conseller d'Interior dient, escolteu, busqueu alternatives, que us les oferim, que els hem ofert. Un lloc on no es produeixin els prejudicis, amb llocs que hi ha voreres amples i tal, perquè efectivament, com bé indicàveu, són 20 persones que estan creant un gran prejudici en el conjunt de la ciutadania. Qui regula això és el Departament d'Interior, i per tant nosaltres el que hem fet és demanar doncs, que es ponderin els drets que pugui haver-hi en conflicte i que a partir d'aquí es prengui una decisió que permeti la compatibilitat dels drets, del dret de la mobilitat, del dret de manifestació i del dret al comerç i del dret al conjunt d'activitats que es veuen afectades per aquest tipus de comportaments.
Dos minuts.
Sí, no he volgut formular la pregunta, tot i que m'ho ha permès conjuntament amb el contertuli, per no contaminar la resposta. Però segurament que molts d'aquests ciutadans que tallen la Meridiana es mouen amb l'objectiu de demanar la llibertat pels presos polítics. I això és el que li volia preguntar, perquè és un dels problemes que afecta a Catalunya en aquests moments i la seva política. Quin és el seu posicionament sobre els presos polítics? Es mereixen una amnistia, un indult, o que compleixin les penes com demanen alguns dirigents d'alguns partits?
Bueno, primer no entraré en la terminologia, utilitzo una terminologia que no és la que jo utilitzaria, però jo en qualsevol dels casos he de dir que aquest és una part del problema que té Catalunya, que ha de buscar-se una solució. Crec que hi ha vies de solució, algunes d'elles doncs, que ja s'estan aplicant en aquests moments, i evidentment aquest és un element de desinflar, que ens ajudaria a desinflar el conflicte.
Molt bé, doncs hem de posar el punt final a la conversa d'aquest dissabte. Està com sempre un plaer disposar d'un conversador nat com el senyor Albert Batlle, un veterà de la política, un veterà jove de la política catalana. Home, està bé, home. Ja convegen com vostè del tarannà moderat i dialogant, ens fa falta la política de Catalunya.
Segur que podré compartir amb vosaltres aquesta trobada.
Molt bé, doncs l'esperem de nou doncs ben aviat, i aviam què passa el diumenge que ve amb les eleccions i que tot discorreixi amb normalitat i amb tranquil·litat.
I permeti'm una última manifestació, que la gent vagi a votar, es podrà votar, sí. Perquè jo crec que el més important és que hi hagi una bona participació
i que es respecti les mesures de seguretat i que es faci cas al president de la taula i tot,
Això ho farem. Clar. I la ciutadania, els demano que facin confiança de que s'hauran pres totes les mesures perquè la jornada electoral, des del punt de vista de les condicions sanitàries, es pugui desenvolupar en plena normalitat.
Ja tenim experiència i ho hem fet sempre molt bé les eleccions a Catalunya, doncs continuarem fent-ho. Senyor Batlle, moltíssimes gràcies. Bona tarda i molta sort. Joan Maria Claveguera, gràcies, fins un altre dia. I el Daniel Arasa també, molt bona tarda, Tornem com sempre dissabte que ve, serà el dia de reflexió a la cadena COPE Catalunya i Andorra des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona amb una nova edició del Converses. Adéu-siau, que vagi molt bé.